broken, but your memory's intact. Well, it's running through your head like an explosion. Passa gairebé un quart de les 11 del matí. Cada dimecres ens curem amb salut. Ho fem amb els diferents proveïdors sanitaris de la ciutat que cada cop més sumen esforços per poder-nos guarir i tractar el pacient des de diferents disciplines. Avui el tema, ja donem el titular, perquè sé que interessarà moltíssima gent per la gran incidència que té aquesta problemàtica. La lumbàlgia, sí? La lumbàlgia. Que em sembla que no tot és quedar-se enganxat, però per aquí va. Ara ens ho explicaran. Mireu, avui ens acompanyen la doctora Jaci Molins. Ella és cap del Servei de Rehabilitació de la xarxa de Santa Tecla. Doctora Molins, bon
dia. Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Perdó, una petita precisió.
Ja m'estan rectificant.
Soc ex-cap.
Ah?
Sí, perquè en aquest moment estic prejubilada i només treballo parcialment a la xarxa.
Ja
soc ex-cap.
T'havíem encolomat ja
sí.
Més títol del que
no,
toca.
No, era.
Molt bé.
Gràcies.
El doctor Xavier Ansa és director assistencial d'atenció primària de l'ICS. Doctor Ansa, bon dia.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me en aquest espai.
I el doctor Juan Muñoz, ell és metge de família al cap de Torredembarra. Doctor Muñoz, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, primer que tot, definim la lumbàlgia. Què considerem lumbàlgia? Que sembla molt obvi, però deia jo, potser no tot és quedar-se enganxat, no? La cosa comença abans. Qui em defineix? Perquè els oients diguin, sí, això és el que passa a mi.
Bueno, hablo yo,
¿Sí?
Como médico de familia, lumbàlgia és dolor, dolor lumbar. Dolor en la parte baja de la columna. No solo en la parte baja de la columna, sino que también puede aparecer en la parte superior de las nalgas e incluso en la parte superior de los muslos. Lumbalgia como tal no quiere decir nada más que dolor en la zona lumbar. Hay mucho mito y mucha falsa creencia con respecto a qué genera la lumbalgia, qué tratamientos son los que van mejor en la lumbalgia y qué estructuras generan el dolor lumbar. La gente sigue viniendo a nuestras consultas diciéndome me duelen los riñones, cuando los riñones suele ser lo que menos suele provocar la lumbalgia. Suelen ser estructuras osteomusculares de la parte baja de la columna.
Crida l'atenció, clar, amb aquesta definició tan genèrica, no? Dolor lumbar, en aquesta zona, no és estrany, i no sé si és per això o és perquè hi ha causes que ho propicien, però afecta a moltíssima gent. De quin percentatge estaríem parlant? Té una gran afectació.
Sí, la veritat és que parlem que al llarg de la vida d'una persona, en algun moment donat o un altre, tothom patim de mal d'esquena. Per parlar de xifres relativament exactes, parlaríem de que a la població de Catalunya aproximadament el 34% de les dones i el 24% dels homes estarien afectats d'un procés de lumbàlgia, amb la qual cosa no hem d'oblidar que és un procés que afecta la qualitat de vida en quant a que produeix dolor, produeix discapacitat. Això comporta que els ciutadans fem consum, en el bon sentit de la paraula, de diferents serveis de salut, de diferents serveis sociosanitaris i, per tant, d'aquí neix aquest projecte de col·laboració del que parlarem avui, de precisament sumar esforços, homogeneïtzar procediments i que dues institucions, com és de la ciutat de Tarragona, com és l'Institut Català de la Salut i la xarxa sanitària i social Santa Tecla, doncs, establim uns acords i uns protocols de maneig de la lumbàlgia consensuats.
Això seria el per què, no? Que dèiem, home, si ja funcionàveu cadascú separadament, com és que heu format aquest protocol per abordar el tema de manera multidisciplinària des de diferents centres? Seria això, per la gran incidència?
Sí.
Bueno, a nivell de general, diguem-ne, els manuals clàssics fins i tot arriben a parlar d'un 80%, que en alguna vegada o altra del llarg de la vida, no? Llavors, el que passa que moltes vegades el pacient, no? Realment, la primera vegada que un té una lumbàlgia aguda, quedes clavat.
El problema, vull dir, és diferent. Si tu vas anant tenint mal d'esquena, que m'he aixecat malament, però al llarg del dia em passa que si tens
clar,
una enganxada.
La primera vegada que a una persona li passa, clar, aquesta persona és lògic, s'espanta i pensa que té alguna cosa important i tal, no? Llavors acostuma a anar al seu metge de família o a les urgències dels diferents CAPs, però aquí és on comença una mica el problema i el motiu pel qual ens hem posat tots d'acord, perquè a vegades el pacient no es queda convençut si el seu metge de família no li demana en aquell moment una radiografia.
A veure, les radiografies, fem una parada, que ens hem acostumat a tenir proves diagnòstiques, ens hem acostumat. Uh-huh. I què passa? Que és veritat, no? Quan et quedes enganxat, ràpid, ràpid, mireu-me,
sí.
Feu-me la foto, a veure què tinc. I
sí.
Vosaltres creieu que això no és
necessari.
El pacient...
Perdó. El pacient de vegades es fia més de les radiografies que del que li diu al seu metge de família, amb molt bon criteri, no? I llavors, si no té cap motiu especial que faci sospitar que aquella persona, per l'edat o per alguna cosa, penses que té alguna cosa especial, en general no s'han de demanar radiografies d'entrada. Hem consensuat que, com a mínim, s'han de deixar passar un...
Sí, claro. Nosotros hemos elaborado un protocolo de actuación común en toda la provincia de Tarragona, un poco basado en las recomendaciones basadas en la evidencia de lo que sirve y de lo que no sirve, un poco para hacer todos lo mismo y hacer cosas que realmente se han demostrado que son eficaces. Cuando un paciente tiene un dolor lumbar, el 95% de estos pacientes se curan en las próximas 4 semanas. Entonces, en las próximas 4 semanas, el hacer una radiografía o no va a influir en la toma de decisiones de qué se va a hacer con ese paciente, porque sabemos que la mayoría va a evolucionar bien y va a mejorar. Claro, el paciente con dolor lumbar es un paciente poco paciente, es un paciente impaciente, porque tiene dolor que le limita mucho, que puede llegar a ser muy intenso. No hay que banalizar tampoco con la intensidad del dolor, que puede llegar a ser muy, muy, muy limitante y rebajar mucho la calidad de vida. Pero el hacer una radiografía supone aportar una dosis de radiaciones ionizantes que sabemos que no son inocuas. Desde la Segunda Guerra Mundial, desde Chernóbil, sabemos que está demostrado que las radiaciones ionizantes producen tumores. En el caso de las radiografías lumbares, está establecido que una de cada 15.000 radiografías va a inducir un tumor. Esto lo sabemos. Es una dosis muy superior, por ejemplo, a la que hacemos con una radiografía de tórax, que tiene una tasa de inducción de una neoplasia de uno de cada millón. Fijaros, uno de cada 15.000 con la radiografía lumbar, con lo cual no estamos hablando de algo que sea inocuo. De hecho, se estima que en el Reino Unido cada año se generan unos 700 casos de neoplasias, de tumores, inducidos solamente por el exceso de radiografías que no sirven luego para nada. Por tanto, hemos decidido hacer un protocolo decidiendo un poco y ponernos todos de acuerdo cuándo debemos de pedir la radiografía. Y hemos establecido que, basado en las guías y en la opinión de expertos, que al cabo de 4 semanas, si no se mejora, 4 o 6 semanas, es el momento de pedir una radiografía, que va a ser cuando nos planteemos también derivar al especialista de primer nivel, que puede ser el traumatólogo, el reumatólogo o el servicio de rehabilitación.
Clar, és que fixeu-vos, estem parlant de que la millor cura per a una lumbàlgia d'aquestes en fase aguda és el semirepòs, i és posar-hi paciència i calmants durant 4 setmanes. 4 setmanes que estàs impossibilitat, 4 setmanes de baixa.
No, y de hecho se recomienda la movilización precoz del paciente. Es otro de los falsas creencias que tenemos con respecto a la lumbalgia. No se recomienda un reposo prolongado, unos 2-3 días, y luego iniciar una movilización precoz, porque está demostrado que cuanto más reposo haces, más tendencia tienes a que se cronifique la lumbalgia. Claro. La movilización precoz favorece la curación. No suelen durar todas 4 semanas, afortunadamente. Lo normal es que duren menos, pero estimamos que puede ser incluso normal que duren entre 2-4 setmanes.
En aquest sentit, afegir una mica avalant el que deia el company, clar, pensem que la lumbàlgia aguda és el primer motiu d'incapacitat temporal, de baixa laboral, actualment a Catalunya.
Sí, és molt això.
Sí, i aproximadament el quart motiu de consulta més freqüent en atenció primària. Això què vol dir? Que realment un metge d'atenció primària, el que com a metges d'atenció primària, el que ens hem d'acostumar és a gestionar l'expectativa del pacient. Una mica lligant amb el que dèiem abans, clar, sovint hem de preguntar si el pacient el que ve és a buscar una radiografia, perquè de vegades el motiu pel qual va el pacient és possible que sigui aquesta. I en la línia del que dèiem abans de basant-nos en les recomanacions, allò de no fer una radiografia en una lumbalgia aguda si no té una durada més enllà de les 6 setmanes, m'agradaria dir que això, evidentment, com deia el company, és una recomanació d'experts. En aquest sentit, hi ha el projecte Essencial, que és un projecte avalat pel Departament de Salut, que realment el que busca és identificar aquelles pràctiques que es fan habitualment però que no aporten cap valor afegit. És a dir, que en aquest sentit, l'actitud que tindrà un metge de família amb una lumbàlgia, amb un mal d'esquena, que no sobrepassi les 6 setmanes de durada aproximadament, fent o no la radiografia, serà exactament la mateixa l'actuació. Amb la qual cosa, per això és important que el ciutadà en general tingui la informació de que, com deia el company també, la radiografia no està exempta de riscos, amb la qual cosa, si no hi ha cap signe d'alerta o no hi ha cap evolució més enllà de les 6 setmanes, en principi fer una radiografia no estaria mai indicat.
Sí, enlazando un poquito con lo que dice el compañero, no quiere decir que esto sea una norma que haya que cumplir y que sustituya un poco el sentido común del médico de cabecera cuando el paciente llega a la consulta. No son de obligado cumplimiento estas normas, son unas recomendaciones. Entonces, aquí la clave está en diferenciar el 95% de los dolores de espalda que van a curar espontáneamente con el tratamiento médico y las normas de higiene postural, de reposo, y de ese 5% en el que vamos a sospechar que pueda existir una patología grave. Ahí el médico de cabecera, utilizando la entrevista clínica, haciendo una serie de preguntas clínicas en función de las características del dolor y con una exploración clínica adecuada, va a intentar descartar signos que puedan hacernos sospechar de una patología grave, sobre todo infecciones vertebrales, tumores, fracturas. El síndrome, nosotros llamamos la cauda equina, la cola de caballo, que es una compresión medular en la parte final de la columna. Ahí sí que estará indicado el hacer una radiografía, evidentemente, no espera ni 4 semanas, sino hacerla de forma urgente y derivará al paciente al servicio de urgencias hospitalarias.
Uh-huh. Un cop ha passat la fase aguda, si tot evoluciona com ha d'evolucionar, 4 setmanes, no? Baixa inflamació, es recupera mobilitat. Si això es repeteix, suposo que després, ja sortint de la fase aguda, és moment de mirar com està l'esquena, per si hi hagués algun disc fora de lloc i coses d'aquestes, en cas que hi hagués repetició. Llavors, passada la fase aguda, ja es pot actuar, no?
Bueno, caldria diferenciar el que és una lumbàlgia aguda d'una lumbàlgia crònica, que és una persona que té mals d'esquena doncs, més de 3 mesos, etc. No? I si és una cosa de repetició, llavors aquí és on entraríem nosaltres, els de rehabilitació, també, no?
Però rehabilitació hem d'anar en compte, no? Perquè avui que estem desmuntant mites, sobretot plegat, em deia la doctora Molins, deia, no posem les mans ja de primeres, a tot arreu. Clar. No anem a fer rehabilitació d'entrada.
Home, és que si quan no, tindríem un 80% de la població fent rehabilitació, no? És com sempre això que dèiem del sentit comú, no? En general, moltes vegades, amb això, no? Amb aquestes mesures inicials ja n'hi ha prou i sobretot és molt important que la persona, per exemple, sí que avui dia tots portem una vida excessivament sedentària o de vegades sí que fem a la millor postures inadequades, no? I llavors sí que és bo, no?, que a llarg termini doncs, la persona es cuidi l'esquena i sobretot faci una mica d'exercici. Aquesta mica d'exercici pot ser simplement anar a caminar, que és el més barat i més econòmic i més normal. Pot fer, per exemple, natació, que també va molt bé, o altres tipus d'exercici, ioga, etc etc. I no necessàriament tothom ha d'acudir a rehabilitació. O sigui, a rehabilitació la deixaríem com a segona o tercera línia, només en els casos que són molt reincidents i que no milloren amb altres mesures.
Em sembla que aquí el paper del metge de família és crucial, vull dir, perquè has de desenvolupar tota una dialèctica per convèncer, en realitat, convèncer una persona...
Bueno, más que convencer, hay que informar al paciente, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una patología muy, muy, muy prevalente. Es decir, lo normal, ¿qué es lo normal? Lo normal es, si hablamos de lo normal como lo más frecuente, pues lo normal es tener lumbago o un dolor lumbar en algún momento de la vida. Con lo cual, hay que saber educar a la población, también a tus pacientes, para que ellos se hagan también responsables un poco del cuidado de su espalda. Es decir, no solo el médico va a solucionar el problema de dolor lumbar, sino que el paciente se tiene también que cuidar. Y cuidar significa, como decía la doctora Molins, mantener un buen tono muscular, una higiene postural en el trabajo adecuada, en las labores de casa, para cuidar la espalda. Y ese tono muscular va a favorecer que en el momento que tú le pidas un esfuerzo de más o hagas una distensión muscular en la columna, no provoque una contractura que dure semanas.
A mi el que sí que m'agradaria apuntar sí que és veritat que el paper de l'atenció primària, del metge de família i també de la infermeria d'atenció primària en quant a prevenció i promoció de la salut és molt important i sobretot jo crec que s'esdevé importantíssim en aquest territori és la coordinació entre nivells, és a dir, no hem d'oblidar que la demanda assistencial, la demanda d'atenció del ciutadà per un problema de mal d'esquena és cada vegada més freqüent i els professionals i nivells assistencials que participen són múltiples, és a dir, està el metge d'atenció primària, però també és veritat que en un moment donat és possible que sigui necessària la consulta amb un metge rehabilitador, amb un fisioterapeuta, amb un traumatòleg, amb clínica del dolor, amb la qual cosa que tots aquests nivells assistencials estiguin total i absolutament coordinats, s'esdevé total i absolutament necessari, i per això també hem creat aquest protocol o aquest projecte conjunt, de manera que tots estiguem coordinats, tots actuem de la mateixa manera, i que realment el ciutadà sàpiga que el primer punt de contacte quan pateix de l'esquena és el seu equip sanitari habitual, és el seu equip d'atenció primària. I que no pateixi, perquè a partir d'aquí, si és necessari algun altre tipus d'actuació complementària, ja estem coordinats en tots els nivells. És a dir, els metges d'atenció primària, les infermeres d'atenció primària, ja estem coordinats amb els altres nivells assistencials. Però no cal que el primer contacte sigui un altre nivell assistencial que no sigui l'equip d'atenció primària.
Digui'm.
No, jo voldria explicar que gràcies a això, per exemple, el Servei d'Urgències de l'Hospital de Santa Tecla van fer un estudi del número de radiografies demanades que, arran de tot aquest protocol que hem fet conjunt, doncs han disminuït. Per una raó, o sigui, perquè a vegades el pacient tenia el costum, no?, de, si anava al metge, del seu metge de família, i aquest, molt bon criteri, no li demanava la radiografia, se n'anava en urgències. Llavors, esperant que urgències li fessin alguna intervenció diferent, no? O que, a vegades el tipus de medicació diferent, la gent té molta fe amb les injeccions, me'n vaig a urgències i em punxen, i en canvi el metge de família només em dona pastilles, no? I a més d'això, sempre amb la demanda aquesta de la radiografia miraculosa, no? Perquè és que hi ha com un mite, no?, de la gent, no? Si fan, prefereixen la radiografia a que els visitin bé, no? I gràcies a això, doncs, i a fer les coses d'una manera molt més acurada, doncs, han disminuït. Es va presentar l'any passat en el Congrés de Medicina d'Urgències, en què realment s'havia disminuït el número de radiografies demanades des d'urgències, amb bon criteri.
En aquest cas es pot fer, suposo que hi ha casos en què...
No, sempre, com deia el doctor Muñoz, estem parlant del 95% de les persones que tenen lumbàlgia. Hi ha un tant per cent petit que no.
De totes maneres, les dades en quant a que el primer nivell d'atenció és l'atenció primària són bastant bones, perquè almenys la Enquesta de Salut de Catalunya ens diu que més del 80% de ciutadans que en un moment donat han patit un mal d'esquena, el seu primer contacte l'han establert amb el seu equip d'atenció primària. És a dir que, en principi, les dades avalen a que el projecte que realment estem duent a terme va bé.
Les causes, ja no us ho pregunto perquè suposo que em direu que són múltiples, no?, les causes de les lumbàlgies, igual com és la definició molt àmplia, les causes poden ser moltes. On tenim de tipificades i establertes que són les més comuns?
Les causes poden ser múltiples i puede, cada estructura que hi ha en la columna lumbar puede producir un tipo de dolor lumbar, un tipo de lumbalgia. Las más frecuentes son pues una contractura muscular simple, por una distensión muscular que produce una microrotura y produce la contractura que te bloqueas y dura unos días y desaparece espontáneamente, hagas lo que hagas, trates como trates, tanto si te tomas un antiinflamatorio como si no, y afortunadamente son causas banales. Hay un 5% que hay que estar pendiente d'elles.
Parlaves d'antiinflamatoris. A nivell de fàrmacs, hem dit, bé, és repòs, més o menys, anar mobilitzant i fàrmacs. Antiinflamatoris i calmants seria
sí,
la recomanació
a ver,
que feu amb aquest protocol?
No hay evidencia de que... A ver, lo que realmente hay que hacer es tratar el dolor, y tratar el dolor con cualquier analgésico. No hay evidencia de que los antiinflamatorios superen la eficacia a la hora de reducir días con dolor, por ejemplo, que el paracetamol, que es un analgésico simple. Vale. Realmente da lo mismo tomarte un paracetamol que tomarte un ibuprofeno. Sí, realmente da lo mismo. Hay mucho mito también con el tratamiento de la lumbalgia. No depende, no hay antiinflamatorios más potentes. El paciente viene a la consulta y nos dice, deme uno más fuerte. A ver, realmente la potencia de todos los antiinflamatorios es muy similar. La duración del efecto también viene a ser muy similar, entre 8 y 12 horas. Y entonces no depende tanto de si te tomas una cosa u otra, sino sobre todo de cuidar tu columna, de cuidar tu espalda y tratarla bien, de no hacer aquello que duele, evidentemente, y de no seguir forzando una cosa que te está molestando, porque el dolor en el cuerpo humano no deja de ser un signo de alerta, de que el cuerpo te está avisando, oye, deja de hacer esto, que te puedes lesionar y provocar una lesión mayor, ¿no?
Clar, ja per anar acabant l'entrevista, que no acabaríem mai, tenim un episodi de dolor agut, el tractem, i després d'aquestes 4 setmanes, si tot va bé, tot es normalitza, i llavors comencen els consells que doneu des de l'atenció primària, no? La correcta postura a seguir, aquelles coses que no hem de fer i tal. No hi ha un protocol de prevenció? Així com es fa prevenció amb tantes altres coses que són molt comuns, amb el tema de la lumbàlgia, que també és molt comú, no hi ha, no us heu posat d'acord per fer una prevenció perquè ja a la població en general ja no ens arribi?
Sí que hi ha mesures, per això jo incidia sobretot en el paper de l'atenció primària i sobretot de la infermera d'atenció primària en quant a que, de manera que en altres patologies ja fem molta prevenció i promoció de la salut, en quant a l'esquena també s'han d'incidir, no? Abans de començar l'entrevista parlàvem amb la companya en quant a que abans parlàvem de tractament farmacològic, no sempre és necessari. I de fet, el tractament farmacològic hauria de ser el menys temps possible i sempre acompanyat d'altres mesures no farmacològiques, perquè, evidentment, si un confia en que el tractament farmacològic únicament li curarà el mal d'esquena i no fa prevenció i promoció de la salut en quant a que s'ha de cuidar la seva esquena, no serà efectiu.
Al cap d'un mes tornareu a veure.
Exactament.
Me sembla que ho hem explicat bastant bé. A partir d'aquí, una mica el missatge era, escolta, és molt freqüent això de la lumbàlgia, no us atabaleu i sobretot poseu-hi paciència i creieu en els professionals que us heu posat d'acord per no fer proves inútils. I m'agradaria acabar aquest episodi parlant de la lumbàlgia amb una comparació que ens feia fora de micro la doctora Molins, deia, això és com un encostipat. Què vol dir que la lumbàlgia és com un encostipat?
Bueno, a veure, constipat és més curt, eh? Però sabeu aquella cosa que diuen que, no sé si ho heu sentit alguna vegada, que un constipat amb tractament dura 7 dies i sense tractament una setmana? Que és el mateix. La majoria de constipats has de tenir paciència. Cosetes calentes, no? Una mica el que et demana el cos. No?
De fet, és el que s'ha fet tota la vida,
no?
El que es feia abans, sí. Bueno, pues, assumir que tens, és un període.
Clar, llavors, si és una persona que, per el que sigui, se li allarga molt o que aquesta persona té un altre factor de risc, que té un problema pulmonar, etcètera, la llarga acabarà anant a l'especialista. No? Jo m'agradaria també, aprofitant això, dir que hi ha una mesura meravellosa, que a mi m'encanta, que és la de l'escalfor. Posar-se escalfor local, o sigui, allò que també és de tota la vida. Jo a casa meva, ja quan era petita, havia una esterilla elèctrica o una esterilla elèctrica, bossa d'aigua calenta, etc. Que normalment, quan tens un lumbar, això, no? El que deia el doctor Muñoz, no? Fas una mica el que el cos et demana. Afluixes l'activitat, no fas aquells esforços que t'estan provocant dolor, ficar-te una mica d'escalforet a l'esquena i fins i tot, de vegades em fa seguda, fins i tot si tens una mica de faixa. De vegades no cal una faixa ortopèdica, Jo sempre als pacients els enviava a que anessin al mercadillo a comprar la faixa d'aquestes, com de motorista, una faixa de motorista. Doncs a vegades aquestes coses ja de per si ja donen força alivio, no?
Ja veieu si n'hi ha de coses per fer, a part de les radiografies, que en aquest cas les hem deixat apartades, i a part dels fàrmacs, que sembla que tampoc són la panacea. Avui hem parlat sobre lumbàlgia amb la doctora Jassi Molins, excap del Servei de Rehabilitació de la Xarxa Santa Tecla. Gràcies, doctora Molins.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Ens ha acompanyat també el doctor Javier Ansa, director assistencial d'atenció primària de l'ICS. Doctor Ansa, gràcies.
Gràcies, bon dia.
I també el doctor Juan Muñoz, metge de família al cap de Torredembarra. Gràcies, doctor.
Moltes gràcies.